a les seves presons, tot això enmig d'acusacions creuades sobre les violacions de l'alto el foc.
Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Ara vos deixem amb l'aviador i actualitzam i ampliam tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui celebrem a l'Aviador un poemari recent sortit del Fòr i una edició nova del Festival de la Paraula. Benvinguts.
L'escriptor Jaume C. Pons de Lorda ens presenta avui la seva nova obra, El Corc, publicada per La Breu Edicions. Són poemes i reflexions amb moltes referències a altres autors. Després, Javier Matesanz ens posa el dia en relació als pròxims esdeveniments escènics, com ara el Festival de la Paraula i també la Setmana de la Dramatúrgia. I per acabar, un dels protagonistes de l'òpera Tosca de Puccini, que s'estrena avui al Teatre Principal de Palma i es torna a representar divendres i diumenge.
Comença la cultura IB3 a ràdio amb Andrea Sánchez al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Orgia de versos i idees, conys, còpules, martellades, molta carn i l'univers i la literatura al centre, radical i exuberant i farcit d'imatges enormes. El darrer poemari d'en Jaume C. Pons a l'Horda és tot això i també un tribut a la paraula ben escrita. Avui parlam del corc.
Mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs.
Jaume, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
Estic molt content de poder parlar amb vosaltres i de volar amb l'Aviador i tot aquest vostre aquí. Moltes gràcies.
I jo content perquè després de llegir el corc i d'haver gaudit, d'haver-me emocionat, que m'hagi commogut afrontar l'entrevista d'una altra manera, no? Clar, hi ha moltes coses a dir del cor perquè amb una primera o una segona lectura ja trobes mil ítems o mil fils dels quals estirar, però començaria dient-te que hi ha molta ràbia. Ràbia ben conduïda, però ràbia, no?, en aquests versos.
Sense cap tipus de dubte, la primera part és molt fogosa, hi ha molta ira i se va canalitzant a mesura que va avançant el llibre. Sí, és un volum que viatja des de l'estupefacció, la ràbia, la frustració, la impotència, la mala llet, i va avançant fins que hi ha una comunió amb l'univers. És una manera que podríem dir novel·lística, fins i tot pel·liculera, de donar una estructura en aquesta obra, i en efecte és així, comença d'una manera bastant heavy metal, però jo crec que en el final el que tu dius està ben conduïda tota aquesta energia.
A qui va dirigida la ira, sobretot de la primera part?
Mira, per una banda són poemes que han estat escrits durant moltes dècades i moltes vegades són poemes que te surten amb flamarades de ràbia, davant de s'injustícia, davant de s'hipocresia, davant de s'hipoputisme d'una societat que te mostra una cosa i després per darrere te fas altra, i també contra la societat literària. Jo estic molt trist en les noves generacions literàries, en més joves, perquè m'ho estan duent cap a una extrema dreta i cap a un neoformalisme que ho troba espantós, i precisament per la ràbia i la impotència de veure els camins que vàrem encetar les persones de la meva generació i veure com venen aquests, s'acarreguen la tradició, s'acarreguen tots els ponts que han vestit i, a més, ho fan en nom de l'alta cultura, l'excel·lència i l'elitisme, és una cosa que em fa molta ràbia. Però bé, en el final dius, cadascú ha de fer el seu camí, la seva és una estratègia que ja va dir en Freud, tothom necessita matar son pare, la generació anterior, i per tant cadascú ha de fer el seu camí i l'ha de fer amb alegria.
Però parles de manca de compromís, parles de displicència, parles d'esnovisme?
De totes aquestes coses, i a més, un oblit voluntari de la tradició, en la necessitat d'aquestes noves generacions de fer-se un nom i d'anar cap endavant, i de resar amb tot, sembla ser que només existeixin ells. De tota manera, això no només passa en la literatura, passa en qualsevol banda, on se perden els referents, on se perden les arrels, on se perden la identitat. Ja ho deia en Raimon, qui perd els orígens perd la identitat, no? Jo crec que com a reacció en això, el Corc s'alimenta de tota aquesta ràbia, de tota aquesta estupefacció, i intenta construir un palau, un monument a la nostra tradició literària.
I ho aconsegueixes, Jaume. Dius que són versos, que són poemes escrits des de fa anys fins a supos que fa poc. Com has construït el corpus? Com has seleccionat al final aquells textos que sí que havien de formar part d'aquest poemari?
El primer poema és de l'any 2007, que és una oda a en Antoni Artigas, el conca de la poesia catalana, que l'enyoram i l'estimam molt, i sí. Fa molts anys que se'n va anar i ha deixat un buit colossal, i per tant volia explicar-ho. Després també aquest triple tribut en el qual en Artigas està inclòs, també hi ha un poema d'homenatge en Biel Majoral, i un altre en Àngel Terron, que per mi era com aquest trident formador quan vaig començar a escriure, a publicar i a donar-me a conèixer, me van apadrinar tots tres i són poemes d'homenatge. Per tant, això podria ser el primer poema sense cap tipus de dubte. I després, sí, fins ara, el 2025, l'he estat escrivint. O sigui que estem parlant de 18 anys, gairebé com una criatura que arriba a la majoria d'edat, s'ha anat fent el Corc. Però ha estat un procés molt curiós perquè el Corc en realitat no deixa de ser un monstre de Frankenstein. I a més, un monstre de Frankenstein estil pel·lícula de Jess Franco dels anys 70. No? Una cosa que podria ser de cine d'explotació, de sèrie B, de sèrie Z. I són aquests poemes que jo havia tingut una necessitat visceral d'escriure'ls, de fer-los, però que molts d'ells mai no havien trobat l'encaix en cap llibre. I per tant, aquest cor, aquest lletgisme, aquesta cosa ja gairebé mòrbida, monstruosa, aliena i estranya, s'ha anat fent de retalls. I va arribar un moment que la mateixa natura eclèctica del llibre me va donar la seva forma. I això va fer que el Corc, un determinat moment, agafés una consciència de ser, una força en ella mateixa i una consistència. Va dir, aquí tenc un llibre i no ho sabia. Per tant, el Corc és un llibre que s'ha anat fent durant gairebé 20 anys, més que pel procés d'escriure els poemes, pel fet d'anar acceptant i d'anar creant una configuració i una estructura latent que permetés el funcionament del llibre.
Has parlat de noms, Jaume. A la pàgina 54 del poemari hi aportes més Antoni Vidal Ferrando, Antonio Vicenç, Miquel Pons, Joan Pons Bové, Lucia Pietrelli, Llorenç Vidal Vidal o Pau Vedell, alguns, diguem-ne, més joves, altres no tant. Però, en definitiva, no sé si parlar de cànon, però sí que has volgut de retre tribut, no? a una sèrie de poetes, d'escriptores, d'escriptors, que sí que estan aferrats a aquesta contemporaneïtat que també implica el compromís, no? I sobretot que tots tenen una altra cosa en comú, la qualitat literària, no?
Sí, ho has dit molt bé, això és el meu cànon. Jo no sé si formaran part del cànon oficial. Com més va, més veig que el cànon oficial no deixa de ser una farsa, com la transició, com el sistema social que mos han muntat, com aquest capitalisme, o sigui, totes aquestes façanes cada vegada me rebenten més i cada vegada m'importen menys, que al final la maduresa també és això. Per tant, sí, aquí hi ha el meu cànon, les persones i les plomes que a mi m'assemblen imprescindibles com a mínim per la meva formació i per la meva passió. També hi ha en Biel Mesquida, que per mi és un escriptoràs, és fonamental per mi, i li faig un homenatge també al costat d'en Blai Bonet i d'en Agustí Villarón, el cineasta que també m'ho va deixar fa poc, i la seva pèrdua L'altre dia ho comentava amb nena que escoltàvem una entrevista a en Nora Navas, una de les seves actrius petitxa, i vaig dir, el primer director de qui va parlar en Nora, jo vaig pensar, a veure si parla en Agustí. Vaig dir, enyor molt en Agustí. Jo en aquell moment li vaig dir, nena, jo també l'enyor molt en Agustí. I per tant, és un llibre molt especial, és un llibre que té dol, és un llibre que té adoració, és un llibre fet amb fervor, fet amb furor, i per tant, o sigui, jo tota sa vida donava per entès que els poemes que escrivia, ses referències o ses aplocades d'Ullet se'n tenien. I amb els anys he anat veient que ses coses que per mi eren evidents no ho eren. Per tant, els meus llibres cada vegada són més transparents en el sentit de dir, aquí hi ha un homenatge, aquí hi ha un tribut, aquí hi ha un plagi, aquestes figures són importants. Jo no existiria si no hi hagués en Antònia Vicenç, Antònia Vidal Ferrando, en Biel Mesquida, en Pau Badé i en Lucia Pietrelli, i tots els personatges corcats dintre de les pàgines d'aquest llibre, i per tant això és el meu tribut. I sempre dic que és una miqueta com en Tarantino, no? Que quan mires una pel·lícula seva veus allà tots els referents i tots els moments d'altres pel·lícules, com pot passar, per exemple, en Kill Bill, que veus en Bruce Lee, que veus pel·lícules dels anys 70, etc.
Clar, tots aquests noms que has dit, i Walt Whitman, i Joseph Campbell, i William Wordsworth, i Blake, i Pessoa, i Pont, i Pasolini, i Merini, i Blendiana, i Murdoch, i Minaloy, i clar, i al final, que són, per cert, que és, de res que he llegit, que és que tu dius que has mostrat de qualque manera en els teus alumnes, no? M'he quedat un poquet allà on cada vegada intentes escriure de manera més transparent perquè s'entengui, però això és un poc renunciar, no?, per aventurar una densitat o una abstracció que tu t'ha de gust, diguem, transitar.
Sí, és una dicotomia bastant trista, perquè, clar, jo se pot veure en la meva trajectòria, tu agafes els meus primers llibres, sí, per exemple, la trilogia Tots els sepulcres, i és molt críptic, és molt hermètic. I aquests dies ho he estat pensant molt, perquè enguany soc comissari de l'any Llompart i estem celebrant el centenari de naixement d'en Josep Maria Llompart, i l'altre dia me va venir una frase en el cap que vaig dir, hòstia, jo que volia Sant Andreu Vidal, en el final acabaré sent Josep Maria Llompart.
Tampoc està malament. Tampoc està
no, no, entenc-me, en totes les separacions i tot plegat. Sí, però clar, jo vaig començar fent una poesia que bevia molt d'en Andreu Vidal i ara vaig més cap a una poesia més explícita. Però què passa? Que jo crec que la poesia no ha d'estar tancada dins una torre de vori, que és esperir que correm si fem que sigui només una cosa perquè la gent ho lletgeixi i ho lletgeixin els diletants i els experts en allò. Mm-hmm. I per tant, sí, és veritat, jo cada vegada soc més explícit, cada vegada soc més explosiu, però també crec que això forma part de l'autoacceptació i de la maduresa que dèiem, no? El fet de, en el final, mira, jo soc així i a qui no li agradi, que s'hi foti fues. Per tant, per mi, el cor, que és aquest llibre, de dir, si no vos agrada, a quin teniu tassa i mitja.
Magnífic. Clar, vull que me'n parlis de panoràmiques perquè tu comences el llibre, hi ha poemes, alguns rimats, altres no, que s'identifiquen perfectament en la teva trajectòria. No dic que panoràmiques, no, però allò me sembla, d'una primera a una segona ullada, és com un vòmit, no? Aquí és com, buah, vaig amb tot i amb una prosa, evidentment, una prosa poètica, que te l'has de llegir un parell de vegades per intentar o per copsar, crec, allò que vols dir.
Sí, a més, panoràmiques me passa que cada vegada que qualcú me cita versos de lectors i lectores que estan llegint el llibre i que els agrada molt i me diuen, Jaume, aquests versos m'han agradat. I els veig i he de mirar i dic, això ho he escrit jo? O sigui, en panoràmiques m'ha passat un procés d'estranyament molt bèstia perquè vaig voler fer una cosa que bevia de lo que havia creat i escrit fins aleshores, però que anés cap a altres latituds i cap a altres espais. I és un llibre, és un poema fet en seqüències, sí, de panoràmiques, que és això, vaig dir, mira, aquí hi ha tècnica, aquí hi ha mètrica, amb versos que són heptasíl·labs, decasíl·labs, hi ha sonats, etc. Però després també vaig dir, la poesia també se pot fer en prosa. I per tant, les panoràmiques neix a partir d'això, a partir de fer aquests poemes en prosa que han fet autors des de Baudelaire fins a Llompart mateix, que també va ser un expert en mandràgola. I en aquest sentit, sí que és vera que vaig anar cap a bandes que no havia trepitjat mai, i el resultat, ara que el rellegesc, és com si fos un altre jo. I això també m'és molt estimulant, perquè dic, mira, encara me puc sorprendre a mi mateix. En el mateix moment en què no me pugui sorprendre, no me pugui estimular i no pugui fer coses diferents, estaré mort. Per tant, és un llibre que demostra que aquí encara hi ha una energia que batega.
M'agrada que esmentis Baudelaire, perquè jo veig en Baudelaire en aquest poemari. Dius que vols escriure com pintava Van Gogh, martellades, i és vera que hi ha poemes que semblen fets a martellades. Tu ets conscient d'això quan escrius, o és després ja quan el llegeixes?
Sí, el poema d'en Van Gogh, per exemple, me'n record perfectament quan el vaig llegir, va ser quan vaig quedar flipadíssim de veure la pel·lícula que va dedicar en Julian Schnabel en Van Gogh, sí, protagonitzada per en Willem Dafoe, i vaig dir, això és la puta re hòstia, i després, mirant aquella pel·lícula, vaig dir, és que jo vull escriure com ell pintava. I a partir d'aquesta imatge, a partir d'aquí, vaig anar fent apigmentades i amartellades, que aquestes amartellades, evidentment, és una referència a la filosofia que s'havia de fer amb un martell, segons en Friedrich Nietzsche. Uh-huh. I en aquest sentit, per tant, jo dic, mira, jo, a mi m'han acusat de ser massa directa, de ser massa explícit, de ser massa cru, i moltes vegades jo havia intentat rebaixar això. Potser amb altres volums anteriors havia volgut demostrar anar cap a altres bandes, veient que tanmateix me trataven de la mateixa manera o pitjor, vaig dir, el que t'he dit abans, tassa i mitja. Per tant, no m'he d'amagar, jo sóc així. Hi ha un moment que dic, no hi ha mentida, tal com escric és tal com sóc, i quan vaig arribar a aquesta conclusió vaig dir, bravo. A més que t'he de dir a tu, que t'agrada molt en Pasolini, tant com a
moltíssim,
mi, i en Pasolini, això és fins de ses màximes conseqüències.
T'anava a parlar de Pasolini perquè venim de les cendres de Pasolini, un assaig meravellós que crec que és allò penúltim que has publicat, ara al sí. Cor, que en què estàs ara? Que tens un moment, diguem, per la poesia, un altre per l'assaig, vas mesclant un poquet gèneres, escrius allò que te surt.
Mira, ara estic en una situació molt feliç, però curiosa. Curiosa perquè fa molt de temps que no escric poemes ni versos. Perquè estic sobretot centrat en la culminació de la meva trilogia novel·lística, mm-hmm. perquè he de fer la meva tercera novel·la, que és Matances. I per tant jo, o sigui, l'Institut d'Estudis Balears me va donar un ajut, la vaig acabar, després l'Institució de Lletres Catalanes me va ajudar a completar i vaig acabar de fer una repassada, i l'any que ve de fer la rematada final, la correcció definitiva perquè se publiqui. I per tant, estic molt ficat en prosa. Ara bé, tu que ets pasolinià com jo, t'agradarà saber que tenc un llibre de poemes que també fa molt de temps que està dins un calaix i que he anat revisant durant molt de temps, que se diu Un somni porno teo colossal, que és un homenatge a la pel·lícula que en Pasolini no va acabar de fer perquè el varen matar quan va fer Saló. I, per tant, a partir d'Un somni, a partir de Porno teo colossal, és guia d'aquesta pel·lícula mai filmada, he fet un llibre eròtic, pornogràfic i festiu, que sortirà ben aviat a una editorial de Girona que se diu Ella Geminada, i una col·lecció de poesia eròtica que tenen que se diu Idilis. Per tant, estic ara mateix amb això i amb una traducció de Neiris Murdoch que veurà la llum l'any que
ve. Ni més ni banco. Idò, ho esperant tot en candeletes. Jaume, enhorabona.
Moltes gràcies. Gràcies per la feina que feia de la difusió de la cultura, i ja volam un altre dia plegats.
Volam i recomanam també. I gràcies a tu pel cor, que moltes gràcies, Jaume. Decisions bugging me. Decision they molest us. If you don't want me, set me free. Say something careless, leave your mind. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know.
IB3 Ràdio és actualitat. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch. L'Aviador.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
I si voleu saber tot el que queda per arribar en qüestió d'arts escèniques, escoltau aquesta secció que, com bé diu la Falca, Javier Matesanz condueix des de fa un parell de setmanes. Com està, Javier?
Molt bé, i vosaltres?
Molt de teatre avui, molta de dramatúrgia contemporània.
Se mos fa petita aquesta, sí, aquesta secció, eh? Sí. Però, sobretot quan arriba en Toni Gomila, perquè, no sé, l'Amazones tinc aquí damunt el... De la taula, de tot el que
hi cap. És aperitiu.
Sí, això del Festival de la Paraula ho inclou pràcticament tot, i arriba una nova edició, que ja fa més d'una dècada, d'aquest Festival de la Paraula, i amb moltes novetats, diferents activitats, perquè ja va néixer d'una manera i va cada vegada engloba més coses.
Va néixer amb el torneig, no? Diguem que és un poquet la gènesi.
Sí, el torneig que tornarà d'aquí uns mesos, però ara de moment comença el Festival de la Paraula, que té una paraula, o sigui, bona la redundància, clau, segons el mateix Toni Gomila, que és construir. Construir. Això és el que defineix aquest Festival de la Paraula i totes les seves branques que van...
I d'anar a saludar ja en Toni Gomila, com estàs?
Molt bé, content d'estar amb vosaltres.
Va començar amb el torneig, no? Aquest artefacte, o vaig errat?
Sí, no, vas bé. Fa 12 anys, quan ja fa 12 en edició del torneig, i és un poc començar a ser casa per la teulada o començar a ser feina per la festa. I cada vegada més se va acostant en allò que volen. Formació, experimentació, treball de recerca, i després producció, i mostrar resultats, i després fer una festa. I cada vegada aconseguim molt acostant més en allò que ha de ser.
I ara, realment, van sortint noves iniciatives dintre, sota el paraigua aquest del Festival de la Paraula, no? I enguany, 5 produccions noves, les lectures dramatitzades, a les quals ja mos teniu també acostumats, a més, cada vegada més escenaris, a Mallorca, a Palma, la part forana, i també a Barcelona, també espectacles de companyies convidades. Això té final o anirà creixent? Bueno, i el torneig de dramaturgia, evidentment, que també torna. Vosaltres vos heu plantejat un límit o se vos van acudint coses i això no té aturall?
El límit el posem cada dia, perquè se mos ocorren coses cada dia i cada dia mos hem d'autolimitar. Sí. El que passa és que encara tenim energia, encara tenim ganes d'impulsar coses, les que impulsam estan molt contents del funcionament i dels resultats que se treuen, i per això no mos aturam. Però vaja, bàsicament crec que és límit més que en creixement és en consolidació de coses. Mm-hmm. Perquè les coses que fem funcionin bé, quedin arreglades i no siguin flor d'un dia. Crec que això serà la feina que tenim en guany, sobretot, i cada any a partir d'ara. Perquè en guany el festival és un poc el resultat de tota la feina que fem durant tot l'any. I en guany traiem coses a partir de l'experimentació dels altres anys. Aquestes produccions que fem són produccions amb uns models que ja hem experimentat els altres anys, en Fake It, en La Tríada, amb el Joan del Judici, i anem consolidant un model de producció i de difusió de la dramaturgia contemporània que molt sembla que és molt útil tant pel públic com pel sector professional mateix, tant d'autors com d'intèrprets i tots els que estan al voltant de la professió de les arts escèniques.
I un dels primers espectacles que se podran veure en el marc del Festival de la Paraula i en forma de lectura dramatitzada precisament és de Joan Fullana i també de Joan Tomàs Martínez. Joan, com estàs? Joan Fullana.
Què tal?
Bueno... Que això... Perdona.
És que no li has dit de vostè. No li has dit de vostè. Ja l'has molestat.
T'hem tret d'una caverna o que està, Joan?
M'ho tret d'un assaig.
Un assaig, que és com una caverna, evidentment. Com estàs? Tot a punt, no?
Sí, 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 nosaltres ho tenim a punt perquè hem entregat ja el test.
Correcte.
La setmana que ve l'assatgen i l'estrenen.
Dia 30 d'octubre. Serà la segona lectura dramatitzada o teatralitzada d'aquest Festival de la Paraula. La primera va ser Un dia sense judici, o segona part d'Un dia sense turistes, de Marina Collado. I ara dia 30 s'estrena a l'Espai El Tub en la ciutat Eixuta. Escrita per en Joan Follana, tu mateix, i en Joan Tomàs Martínez, dirigida per Alberta Ribas, Yuki Herrero, Josep Perfila i Maria Antònia Sales, ho defensaran damunt l'escenari. D'on surt aquesta idea de la residència, no?, que vareu fer en Joan Tomàs i tu?
Sí, hem estat 6 mesos escrivint, que és una... La veritat és que és una oportunitat superinteressant i superimportant, perquè...
No és habitual.
Se dona poc aquest context, i la veritat és que han estat molt agraïts, mos ha permès com a fer una cosa que ja habitualment mos agrada fer en Joan Tomàs i jo, que és escriure plegats. És una cosa que pareix curiosa, no? Potser no s'ho du molt a terme, però que nosaltres hi trobam un plaer, no?, com escriure... Sí, a dues mans, en realitat, és a dues.
Se sol dir, no?, que escriure és un ofici, una feina molt, molt solitària i molt íntima, però vosaltres fa molt d'anys que escriviu a dues mans, no sé si la teva a la dreta o a l'esquerra. Cadascú posa una.
Que escriviu amb un dit, com quan hi havia les Olivetti.
Defineix una miqueta en la ciutat Eixuta, quin gènere és que mos contau.
Bé, en realitat no te sé dir molt bé quin gènere. Nosaltres hem intentat que sigui alguna cosa com una comèdia, però sempre mos agafa sempre tot un to una mica existencialista, i probablement sigui això, com una mena de tragicomèdia contemporània, que va sobre... Bueno, són tres dones que se'ls atura l'autobús enmig de la ciutat de nit, i aleshores, a partir d'aquí, se genera una sèrie de peripècies en aquesta ciutat apagada, diguem, que d'alguna manera es fan com a reflexionar sobre...
Té nom aquesta ciutat, o és una ciutat fictícia?
No, és una ciutat completament fictícia, o anònima, o desconeguda, però que se van com donant pistes de que...
Identificable,
que
d'alguna
manera,
no?
Clar. Bueno, sí, que de qualsevol manera és totes les ciutats, així, diguem-ne...
Gentrificades. Capitalistes.
De moment, dia 30 serà Palma, a l'Espai El Tub. Després, dia 19 d'octubre i 2 de novembre, serà Inca, el teatre principal d'Inca, i el Maldà de Barcelona. No dic que és problema, vull dir que ja se fan les lectures, no? I el Maldà de Barcelona, el 26 d'octubre i el 15 i el 15 de novembre. Escolta, tu deies, nosaltres ja estem tranquils perquè hem entregat... Ja heu lliurat el text. Ara, d'alguna manera, desconnectau del tema o treballareu també una mica en el que és la creació ja escènica, la direcció amb Alberta Ribas i tal, o esperau simplement a veure el resultat de com se converteix en teatre tridimensional?
Per nosaltres és un superplaer, ara mateix, poder-li entregar aquest test en els actors i les actrius i en el director, i que ells facin una proposta. I això crec que per nosaltres... O sigui, no participar directament de la proposta, d'escenificació, diguem, de lectura, per precisament a nosaltres, com a escriptors, com a autors, poder veure com l'interpreten ells, no? No és una obra com amb una interpretació unívoca molt clara, sinó que deixa algunes claus a l'aire. Aleshores, a nosaltres ens interessa molt ara veure com ho llegeixen ells, no? De cara a una possible continuació de feina d'escriptura, com una manera de reescriptura a partir d'aquí. Crec que pot ser molt enriquidor, i per això precisament hem decidit, com nosaltres, no participar
I continuació, també complement, diguem que cosa germà d'aquest artefacte que és el Festival de la Paraula, és la Setmana de la Dramaturgia, en Alba Vinton, dramaturga, coreògrafa, ballarina, està aquí amb nosaltres per comentar-ho, i també membre de la directiva de la DIC. Com estàs, Alba?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, molt contenta. I sí, vinc a presentar aquesta setena edició de la Setmana de Dramatúrgia, que a més comença amb una nova junta, integrada pels meus companys en Miquel Mas, en Marga Rom, en Antonio Morales i jo mateixa.
I ara comentarem els principals ítems d'aquesta setmana, però, Toni, hem parlat un poquet de la filosofia, de la trajectòria, de la gènesi, de la història també del Festival de la Paraula. Anem a destacar els fets concrets, els fets escènics que s'aproduiran, els tallers, les conferències, les produccions que s'estrenaran així ràpidament a tall de resum, si t'assembla.
Mira, com a resum, hem tingut els dos autors residents, que la Marina Collada ja va presentar estès la setmana passada, i en Joan Fullana, que és el que veu de parlar ara. Després tenim dos plats forts, són dues produccions noves, una que s'estrena dia 7 de novembre, text d'en Pere Ramon Cerdà, direcció de la Rebeca del Fresno, és L'Arquitecte, un gran diàleg entre en Ferragut i en Alomar, els dos grans arquitectes icònics de que han construït la Palma contemporània, podríem dir. I després, en el mes de març, s'estrena el text d'en Xavi Uriz, en direcció d'en Sergi Baos, que s'anomenarà Literal. En tot això té molta relació allò que deieu del leitmotiv o que és fil conductor del festival d'enguany, que és el tema de la construcció. Tant com construïm les nostres ciutats, físicament, edificis, places, carrers, com construïm una societat, que és com aniria més relacionat amb els textos d'en Xavi Uriz o de la Marina Collado. Torna a la dramatúrgia, després es Literal, tres produccions noves, les Literatura, tres produccions noves amb aquest circuit de set municipis després de l'estrena a Palma, que està donant tan bon resultat. Si jo fos fuster, tu diguessis Maria de Laibonat. Marta Barceló farà Fuita Martiri de Sant Andreu Milà, i en Xavi Núñez adaptarà Consolacions d'en Miquel Serra. Tres plats fortíssims, per Miquel Aguiló, en Albert Mèlic i en Rebeca del Fresno.
Té molta curiositat per saber com en Xavi adapta Consolacions de Miquel Serra, perquè és un llibre molt boig i indescriptible, molt mal de definir, i que són idees pràcticament a tall de mòbil.
Tu com descriuries el nostre amic Xavi?
En Xavi Núñez? Bueno, de moltes maneres.
Molt boig e indescriptible.
Però a Miquel Serra, més encara. Toni, que t'he interromput.
No, és això, està bé parlar aquestes coses. Clar. Jo trob que l'adaptació que ha fet és molt interessant. La primera versió del text que he pogut llegir l'he trobat molt interessant i molt tocant en els peus en terra, per dir, ha tingut molt de seny i és hora d'adaptar un text tan complicat. Després tindrem dos espectacles convidats, que és el d'en... d'en Albert Boronat, Una caça en la muntanya, això serà extraordinari, és una delícia de text. I després la trilogia de Miquel Mas, Càndid, Les penes del jove Werther i Els miserables, que curiosament aquesta setmana estan al Teatre Lliure de Barcelona, i nosaltres també la tindrem a diferents espais, Teatre del Mar, el Teatre d'Inca, i podrem disfrutar aquestes tres peces i del talent d'en Miquel Mas, i després una festa de cloenda, en els textos dels autors mallorquins que han participat en els tornes de dramaturgia de temporada alta. En Miquel Mas va passar a la primera eliminatòria i en aquest talent florit li toca anar-hi la setmana que ve.
I de molta merda també per tots dos. Han comentat que a finals de desembre, a principis de gener, i sol culminar més o menys al voltant de les festes de Sant Sebastià, arriba el tornes de dramaturgia. Jo ja m'he perdut en l'edició aquest, però tu me'n recordaràs, i anem a recordar també els contrincants d'enguany.
Es torna a 9, 10 i 18, la final del dia 18 de gener, semifinals 9 i 10, i tenim Alfonso Morillas, Marina Nicolau,
Carme Serna
i Miquel Ferrer.
Sí, senyor. Idò, quatre companys dramaturgs, dramaturgues que competiran en aquesta festa, que no deixa de ser una festa, el torneig de dramaturgia. Toni, moltes gràcies per organitzar tot això juntament a un equip meravellós, a Fàtima, a Carme, a Cristina, un equipàs. Moltes gràcies.
Catalina,
a Catalina i tot. Joan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Joan Fullana, te deixem que tornis a aquesta caverna que suposa un assaig. Molta merda.
Super,
i moltes ganes de veure allò que heu fet a dues o quatre mans, no sé com ho escriviu, en Joan i tu.
A quatre dins.
A quatre dins. Vinga, gràcies, estimat.
Adéu.
Alba, setmana de la dramatúrgia, que déu-n'hi-do, també moltes coses i molt interessants, allò que s'ofereix per part de l'ADIP, de l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes, que tenim enguany.
I doncs, nostre lema enguany, com a nova junta, hem volgut com a crear una nova, no sé, com a temàtica,
sí.
I l'han titulat Interseccions, per aquesta corolla que hem tingut tot quatre d'intentar obrir aquesta figura de dramaturg, dramaturga, intentar obrir i trobar ses línies on mos creuam amb altres arts, amb altres disciplines, i crear com una setmana de dramatúrgia realment que pitgi aquesta idea.
Molt bé.
Tindrem diferents activitats al llarg de dues setmanes per temes de logística. No és una setmana, són dues. Començarem dia 27 d'octubre amb el taller d'Ana Lola Arias, que és escriptora, directora i cineasta argentina, que aquest taller se durà a terme a la Trencadora, l'espai de creació i dramatúrgia d'en Jaume Miró, sí, a Son Cervera, amb aquesta idea també un poc de descentralitzar el que no sempre totes les activitats passin a Palma.
Està clar.
I mon anam allà des 27 d'octubre en el 31, una activitat que s'ha durat a terme d'hora baixa, de 4 a 8 cada dia. Després tindrem una xerrada magistral amb Alberto Conejero, Premi Nacional de Literatura Dramàtica, titulat Hay que salvar el fuego, 5 apuntes sobre l'escriptura per a l'escena, i ell mos compartirà idees sobre els seus processos dramatúrgics.
Molt interessant, també, Conejero, sí. Sempre escoltar-lo.
I aquesta activitat se fa en col·laboració amb CESADIP, com a l'Escola Superior Dramàtic, com us ha cedit l'espai. I això s'ha durat terme dia 31 a les 3 de l'hora baixa.
Molt bé.
Amb Lola Arias tornarem a trobar-nos aquesta vegada a Palma, a l'Espai El Tub, amb una classe magistral titulada Ficciones de lo Real, procedimientos documentales para la reconstrucción del pasado. No, Lola fa molta feina a partir de l'arxiu i la feina documental. I després,
sí, ara te presento jo, perquè el mateix dia 1, el mateix dia 1, el text sua, el cos escriu, m'encanta el títol, Dramatúrgia de la dansa, que imparteixes tu mateixa.
Sí.
Jo m'he apuntat en això.
Amb la Laura Lliteres.
No, Laura Llodrà. Sí, hi ha un canvi de laures.
Jo m'he apuntat en això, Alba.
Sí.
Sí,
en sèrio?
Sí.
En sèrio?
Per què no t'esperes que jo? Perquè faig un altre tipus de teatre?
No.
I precisament per això?
No, perquè ets un vacilón, normalment.
No, de veritat, sí. I a més, espero molt de tu, de vosaltres.
És una prova, però això, volem trobar els punts d'unió entre composició, dansa i text.
Que guai.
I na Laura i jo estem fent feina impartir un taller, que després acabarà amb un petit vermut.
Molt bé.
I després, a banda de tot això, tenim el gran esdeveniment que el públic espera amb moltes ganes, que és l'Slam de Dramatúrgia, que mos ajuda, bueno, que mon anam en el Teatre Principal de Palma, el Somni Produccions ens ajuda en la producció, i la Vermutera, perquè després hi ha un gran vermut on compartim tot el que ha passat després. I això és un esdeveniment que molt guapo, molt festiu.
Molt festiu. Rius molt, en Eslam. Jo he participat un any i rius moltíssim.
Ara, mira, deixeu-me fer-vos una pregunta als dos que quedau, perquè hem tingut de convidats en Joan i en Antoni, actors, directors, dramaturgs, coreògrafa, i també actriu, i també dramaturga, i en Rafa, dramaturg. De tot el que m'està parlant avui, potser els oients estan demanant tot pivota damunt la dramatúrgia. Mira totes les activitats que hem dit que cobreixen mesos i mesos i coses diferents i tal. El teatre neix a la dramatúrgia? Perquè, vull dir, aquí ha hagut representant de tots els sectors teatrals i el públic que m'està escoltant, o el públic que nosaltres mateixos som, i aquesta pregunta és possible, vull dir, el teatre, que també és literatura i també és un debat, que és de si el teatre és literatura, o si el teatre no arriba a una escena, no és teatre. Bueno, aquest és un tema a part, no? Si has llegit en Shakespeare, dius, sí, és literatura, però bueno, i aquí s'acabaria el debat. Però, en fi, el teatre ha de néixer necessàriament per la dramatúrgia, d'aquí que tingui aquesta importància capdalt que avui estem deixant ben clara?
Per jo sí, per jo m'agafa el sentit quan tu escrius amb vocació de ser representat, tot i que respeta allò que diuen altres dramaturgs, que si només queda amb un llibre editat també val.
Però jo també estic d'acord amb en Rafa. La dramatúrgia, per jo, ho impregna tot. O sigui, la dramatúrgia també està a la llum, està en el so, està a la composició, està a la paraula, però és una feina, és el que se base.
Bueno, d'aquí el taller que tu mateixa proposes, sí. No? De parlar de la dramatúrgia a la dansa, fins sí. i tot, que no té per què paraula, però sí, d'alguna manera, mm. expressió, no? Mm-hmm,
mm-hmm. Que bé. Sí. I de moltes ganes de tot. I Alba, sí.
Puc dir és l'equip artístic de Seslam, per perquè per és molt important. Bé, estarà presentat per n'Alicia Garau, ja gran mestra sí, de cerimònies, sí, sí. Dirigit per na Caterina Florit, i els intèrprets seran en Marc Torres, na Paula Lizana, na Albert Trià i na Marina Nicolau. I encara no podem desvetllar els dramaturgs.
Que normalment, no sé, supos que avui també presenta com una idea, un principi, no?, de, sí. de test, de, sí. hi ha un jurat que tria, sí. Sí. I els tres seleccionats competeixen en una festa, perquè al final l'eslam és una festa, ja entre tots i totes.
Sí. I na Sara Mingolla estarà fent espai sonor.
Oh, per favor.
Perdó, se m'ha oblidat.
Grande, sí. Sara, sí, sí, sí. Que repeteix també. I enhorabona, Alba, per tota aquesta feina que heu fet des de...
A vosaltres, i vos convidam a participar a les activitats.
I allà hi serem. Javier, quedes i parlant de Tosca?
Vinga.
Idò, 6:44 minuts, continuem, perquè efectivament arriba Tosca de Puccini al Principal de Palma.
Radios, coneixement.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'aviador. A Atzena, el Teatre Principal de Palma.
Ho dèiem ara, arriba Tosca de Puccini al Principal de Palma i una hereta i poc abans de l'estrena parlam amb un dels protagonistes. I aquest protagonista és Niven Nuanco, que Sebastià Serra, que fa de carxeriera. Sebastià, com estàs?
Bon dia, bones.
A més, una horeta i 10, un poquet més de l'estrena. Com estan els nervis? Com te prepares per una estrena? On estàs ara mateix? Té molta curiositat.
Bueno, ara mateix som a 10 minuts del teatre.
Ah, o sigui que amb la calma, tu vas a la calma.
A casa meva. Sí.
Ah, va.
Bueno, tinc aquesta sort. Sí. Jo també tinc la sort que tinc un personatge que surt en el
sí.
final de l'òpera.
Al final de l'òpera, sí. Però així important, que... important, el carxerero.
Bueno, sí, té De tots els personatges són importants, com el que diuen. N'hi ha que tenen més i n'hi ha que menys, però tots tenen la seva importància. Si els hi han dedicat unes paraules i...
I una presència allà, no?
Sí, exacte.
És el teu primer Puccini?
No. He fet ja, crec que ja vaig fer aquest personatge, Tosca, també he fet Panxolà del West, també qualque paper petit.
Sí.
A més, Puccini no molt dedica en els baixos molt de grans protagonistes.
Es vera.
Però, el poc que mos dona...
S'ha d'aprofitar.
Sí, segons ells, molt.
Escolta, se sent quan tens entre mans una participació a Tosca, a Puccini, una de les òperes més populars, més conegudes, un té una responsabilitat extra, se sent, i a més a casa seva, a Palma, que suposo que tindràs molta gent que vingui també a veure't i tal, impressiona o no?
Bueno, sí, perquè, a més, Puccini escriu d'una manera que la història és tota una continuació.
Sí.
I, clar, encara que tinguis una petita intervenció, romps tota la història, tot el que ha creat, sigui el director musical, el director d'escena o en Puccini, no? Mm-hmm. Sobretot quan més passa la història, el públic més s'involucra i entra dins la història, més responsabilitat. Per tant, en aquesta part els nervis són un poc alts, però bueno, se controlen i no passa res i se disfruta també.
Estan davant d'una de les òperes més representatives, com deia en Javier, del repertori, a més del repertori iberista italià, no? Que recordem, situen al centre la història, al centre de la història la veritat, la realitat de la vida, els sentiments també, molt intensa, molt dramàtica, també amb alguna de les àrees més belles del compositor italià. Però he sentit també el director d'escena que l'ha concebut com una mena de thriller, no?
Sí, bueno, això cada director d'escena dona el seu toc, no? Puccini, a més, escriu tan bé que escènicament pot fer mil coses. Ell te dona uns puestos concrets, que està bastant, tot bastant concret a Roma, però bueno, que podria ser en qualsevol altre puesto, però el drama no és més que tres personatges, un dolent, dues persones que s'estimen, que això podria passar a qualsevol pel·lícula, no?
Què en destacaries d'aquest Carceller i en general de la Tosca que ha fet a Pontigia?
Pues me sorprèn un poc el Carceller que ha fet, perquè jo el concebia més com una persona, no? Un carceller és una feina normal i corrent, te toca anar a la feina i tens uns presos i avui pues, li toca morir a aquesta persona, que és en Mario Cavaradossi, i ahir pues, li va tocar a una altra persona, imagina. I l'havia concebit d'una manera més normal i més natural. Però clar, ell crea un ambient molt fosc i sí que els petits matisos que té aquest carceler pues li agrada, és un poc codiciós, el protagonista li ofereix un anell a canvi de cantar la seva ària, escrivint les seves darreres paraules que després arribaran a la seva estimada, i bueno, pues ha volgut reflectir aquest petit dos matisos de la codici que ha, de un poc aquest misteri, una persona un poc rústica, m'adeia en vez d'una persona que va normal a la feina, com jo qualsevol. Això, tot un canvi.
Que, per cert, una pregunta que allò sempre ha creat molta curiositat en el tema de l'òpera. Quin és, com a baix baríton, quin és el personatge que has de fer, que desitges fer i encara no has fet?
Bé, jo crec que un dels dolents, el meu dolent preferit és Scarpia, que el fan Simorfila i el fa increïble. Mm-hmm. També l'han fet molts altres baixos barítons, també d'altíssim nivell. I seria el meu somni, no?, fer un personatge com Scarpia, justament d'aquesta mateixa època, d'aquesta mateixa òpera.
I quines són les òperes que més te sedueixen, també com a cantant, clar, com a baixa? No sé si podem parlar d'estils, d'èpoques, si no sé. Quines són les que més te sedueixen?
A mi m'agrada molt m'agrada molt Don Giovanni, sobretot siguin el personatge de Don Giovanni o de Leporello, el seu servent.
Servent, sí.
Serien una de les meves preferides, i també m'agrada molt Don Pasquale o Elisir d'Amore, que són unes òperes ja un poc més bufes i més divertides d'una època més romàntica. Però, bueno, el classicisme seria un dels meus períodes preferits.
Mm. Són les 6:53, a 7 minuts d'acabar el programa, i a una horeta i poca de l'estrena de Tosca vas parlar amb en Sebastià Serra, que dona vida al personatge del Casseriere.
E lucevan le stelle,
Sebastià, una cosa que em crida l'atenció al teu currículum formatiu és que vares fer estudis escènics a Trampa i al Teatre Sants.
Sí.
Per tant, també has fet improvisació i com a actual. Una vegada has entrat al món de l'òpera i tal, també mires cap al teatre, t'interessa? Se pot compaginar o s'ha de deixar de banda una cosa o l'altra? Com està el tema?
Bueno, jo vaig començar com un hobby, no? Tenia interès per el teatre, evidentment no sabia ni que era l'òpera,
sí.
I a base de fer classes de cant, de veu, vaig descobrir que hi havia un món entremig que era l'òpera, no? Que era com fer teatre cantant.
Sí.
I, bueno, vaig descobrir aquest món, que el podia compaginar en dues arts que m'apassionen. M'havia plantejat de dir ser actor ni res d'això, i a través del cant pues, he pogut incorporar tot el que m'apassionava i que havia après de fer classes a Trampa i a Teatre Sants.
Has pogut incorporar aquesta part interpretativa, però ja l'enfoques en el món de l'òpera, és el que t'agrada i al qual te dediques exclusivament, per dir-ho així.
Sí, ara sí.
M'hauria
agradat, però també fer una carrera de millor de com a actor. Sí, no hagués tingut cap problema. Inclús com a actor de doblatge, que és un altre art que també m'hagués agradat, no? Que també és una interpretació, també, i en sabou.
Però està bé aquesta formació, Sebastià, perquè parlant amb director d'escena i pròpiament amb directors per aventura de teatre que reben un encàrrec d'una òpera, de vegades se queixen d'un poquet de la rigidesa d'alguns bueno, cantants que venen també d'una altra època, no? Que no és que se neguin, però són un poc reacis a fer segons què damunt l'escenari, no? I està bé que tu no ho tinguis, que arribis ja amb això incorporat, no? Supos que per un director d'escena això és un avantatge, també.
Sí, la veritat que sí. I s'agraeix també haver descobert el teatre, que també no és una cosa que arribi a la teva vida fàcilment. És una cosa que t'ha de crear curiositat. Això ja Trampa me va crear molta curiositat, aquesta improvisació que feien aquí a Palma, a més, una cosa que no m'esperava. No havia anat mai tampoc en el teatre principal a veure res de teatre, cap teatre important, i a poc pues, vaig descobrir que hi havia una programació.
Idò, sí. Mira, ara vas al principal, que espero que ja estiguis de camí, a més, a actuar, o sigui, que ni més ni manco Tosca amb aquesta temporada nova d'òpera del principal de Palma, un desplaç fort, evidentment, d'aquesta temporada.
I si ara et renyen per arribar fora a temps, la culpa és en Gallego, digue-li.
Sí. Ja ho diré, absolutament.
Ho assumeix tot. Molta merda, tratant-se de Puccini, de Tosca, Invoca el Lupo, Sebastià, que vagi molt bé aquesta estrena, que agudeixis molt d'aquest Carceriere que bueno, que també és un personatge, diguem, que important com tot allò que escrivia Puccini. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Sebastià.
A vosaltres, moltes gràcies. Saludo.
Javier, fins la setmana que ve, més teatre.
Més teatre, no mos fartarem, no mos fartarem. Hi ha moltíssimes propostes i material de sobre per fer tres programes més.
I don Franquilla, Flòria Tosca, de l'acte número 3 de Tosca, ens acomiadem per avui. Ja sabeu que en dos minutets arriben les notícies i que l'Aviador torna amb més cultura a partir de demà a les 6. Vagi bé.
Cede. La prima sua grazia è questa.
In l'ultima.
Che dici?
Mia cosa, il mio amore voleva formare.
Ma l'uccidesti, tu pia, tu benigno e per